Els ho comentàvem fa un moment. Aquest divendres, dia 14, a la seu del grup d'estudis Sitgetans, a l'espai Pere Stanfli del carrer d'en Bosch, es presentarà el llibre Muntanya Russa, de la periodista Natàlia Boronat, un acte que organitzen Amnistia Internacional i Sitges Solidari, on hi participaran, a més de l'autora del llibre, el responsable d'Amnistia Internacional Penedès, Andrés Medina, i tot plegat moderat per en Joan Pere Guzmán, de Sitges Solidari. Editat per Godall Edicions, Muntanya Russa, la història d'una dona que s'ha passat un munt d'anys en un país enorme, de punta a punta, amb realitats molt diferents. I tot plegat venint de Salomó. Natàlia Boronat, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Apa, que de Salomó a Rússia, déu-n'hi-do, eh?
La veritat és que sí. El contrast és molt gran. Un poble tan petit del Camp de Tarragona, Sant Petersburg, Moscou, que són els llocs on vaig viure.
Avui que precisament... en les nostres efemèrides quotidianes, bé, doncs avui fa 40 anys que Mikhail Gorbachev va arribar al secretariat, bé, el secretariat del partit, i per tant va ser el darrer líder de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Bé, sembla mentida com hi ha una certa relació, o almenys la Natàlia Boronat ho ha explicat en diferents entrevistes, entre aquest final de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, l'inici de la Rússia tal com la coneixem avui, i aquesta, com ho podem dir això, una certa fascinació pel país?
Doncs sí, jo em sembla que precisament és una mica aquesta època, no? Perquè l'any que s'acabaria amb la desintegració de la Unió Soviètica vaig començar a estudiar periodisme i ja vaig començar a estudiar rus, perquè s'obrien, no?, tots aquests països que no n'havíem sentit a parlar gaire, uh-huh, i així. I em sembla que està molt relacionat precisament així, amb aquesta data que dius, que a partir d'aquell moment, doncs, em va començar a fascinar aquesta part del món, sí.
Tant com per anar-hi així amb solitari, a l'aventura, no sé com dir-ho?
Sí, el que passa que tampoc, tant a l'aventura tampoc, perquè jo les primeres vegades que hi vaig anar va ser així amb unes beques, perquè després vaig començar a estudiar filologia eslava a la Universitat de Barcelona. Les dues primeres vegades, mig any, així amb beques de la universitat, que vas així més cobert. Uh-huh. Després, quan hi vaig anar a treballar, que va ser a partir del 2001, vaig anar a fer un lectorat de català, ensenyava català a la Universitat de Sant Petersburg, i a partir d'estar basada allà sí que vaig viatjar molt sola i acompanyada i així, però diguéssim que tant a l'aventura tampoc, perquè treballava allà.
Dues qüestions fonamentals, perquè hem parlat d'aquest contrast, però segurament a més d'un li cridarà l'atenció. Esclar, venint d'una llengua romànica, el rus deu ser un trencaclosques?
Sí, per mi la veritat va resultar bastant difícil. Tinc companys que tenen més facilitat per les llengües i no els va ser tan difícil. Sí, però és fascinant també. A la gent a vegades el que li faci més por és, clar, veure les grafies diferents, no? Però això és el de menys, perquè de seguida també he treballat en turisme i a vegades anava amb turistes i a l'avió els deia, amb un trajecte d'avió Barcelona-Moscou us podeu aprendre l'alfabet. I després ja començar a llegir.
Caram.
Però sí, és difícil.
Ja que ens hem ficat en Sant Petersburg i aquest escenari d'una capital com Sant Petersburg, o és igual, o com Moscou, o com una de les grans capitals, defineix molt, continua definint molt aquesta Rússia d'avui?
Clar, el problema potser que el que coneixem més són aquestes dues grans capitals i no defineix la Rússia sencera. Hi ha moltes Rússies. De fet, això, el llibre aquest que he escrit era una mica per explicar la Rússia més enllà d'aquestes dues grans ciutats, més enllà del titular que dic jo,
sí,
més d'aquesta primera mirada, no? Perquè, com comentaves al principi, que he pogut viatjar bastant, i explico una mica doncs, que hi ha la gran diversitat de pobles que hi ha, de llengües... defineix alguna cosa, per exemple, si ens agafem alguns símbols de Moscou, potser podríem fer associacions amb el moment que està vivint ara Rússia, però no defineix tota Rússia.
D'acord. Però sí
és un
que...
país complex, és un trencaclosca.
Però sí que suposo que defineix una mica, no sé si dir, aquest esperit, diríem, imperial.
Sí, això sí.
Això sí, això
sí.
Aquesta mena de projecció al món de poder.
Sí, sí. Potser més Moscou. Bé, Sant Petersburg també, si ens rematem així al passat imperial. Però quan comença la Unió Soviètica, o sigui, després de la Revolució, de seguida la capital es torna a traslladar a Moscou. I sí, si busquem aquests símbols dels moments aquests imperials, doncs trobaríem paral·lelisme amb ara, no?
D'acord.
Això de que s'han de salvar els russos de tot el món i una mica el discurs aquest d'Anna.
Com que aquesta fascinació va començar en aquest moment de canvi, Gorbachev i el que va venir després, i Yeltsin, companyia, amb Gorbachev, això que passa ara, creus que difícilment hagués passat?
Clar, a mi em sembla que sí. Em sembla que no hagués passat.
No hagués passat,
eh? Totalment un altre tarannà, molt dialogant, molt, no?, se'l respectava. De fet, una cosa, que això s'ha dit, així molt reportatge, és que pels russos, per la majoria de russos, Gorbachev no és una figura gaire valorada, perquè ells consideren que es va deixar perdre el país, no?, una mica que se'l va vendre, que va acceptar la derrota. El veuen una mica així.
O sigui que Gorbachev va de baixa i Stalin va a l'alça?
Sí.
Sí?
Sí.
Vaya por Dios.
Sí. És una afirmació molt... que s'hauria de matisar molt, no? Però sí que hi ha hagut... O sigui, jo, els últims anys que vaig ser allà, fins al 2020, jo el llibre explico una mica com hem arribat al moment actual, fins al 2020, de la guerra i tot això, ja no explico res. I sí que vaig observar una mica... que es rehabilitava una mica l'estalinisme... Bé, només cal dir organitzacions d'aquestes no governamentals que han tancat com Memorial, que era la més així veterana, i es dedicava precisament a la memòria històrica i sobretot l'estalinisme i bé, no?, que per les autoritats doncs semblava que era massa crítica.
El llibre no es fica en la guerra, però evidentment quan una persona ha viscut tants anys a Rússia... I trobes, evidentment, justificació, no n'hi trobarem. Explicació?
Una mica potser sí. La gent així que se l'ha llegit em diuen que hi ha algunes claus per entendre, diguéssim, la Rússia, això fins al 2020, una mica cap on s'anava, no? O sigui, que a mi no em semblava que anéssim cap a una guerra, ni a mi ni a molts periodistes, no? Però una mica sí, perquè sí que documento aquest retrocés en matèria de drets humans, de repressió així de les llibertats ciutadanes. Aquest retrocés sí que es va documentant, no? L'assassinat d'opositors, de periodistes, tot això. Sí, el que passa és que jo vull insistir sempre, quan em pregunten així pel llibre, o sigui que sí que hi ha una part, uns quants capítols, que és aquest panorama una mica polític, però... No és un llibre de política, és un llibre així molt de la vida quotidiana, no? La meva idea era explicar Rússia una mica a través de les persones que et trobes, que el poble rus, per generalitzar, perquè ja et dic,
sí,
parlo només dels russos, també hi ha txetxens, tàtars, gent del Daguestan, de moltes repúbliques així diferents. Una característica que jo m'he trobat és que són molt acollidors i molt hospitalaris, t'obren les portes de casa seva, t'expliquen les seves històries... I aleshores això, hi ha una miqueta de política, perquè clar, és inevitable, no? És el context de tots aquests anys que vaig viure allà, que van ser més de 15, però explico una mica això, no? Rússia una mica des de les cases, des dels trens, de situacions així.
Doncs estiro una mica aquest fil... La gent és molt acollidora, també la podem definir com a, i no sé si és un tòpic o no, però a partir de l'experiència de la Natàlia, molt soferta, molt resilient.
Sí, perquè, per exemple, quan comencen les sancions, o fins i tot al principi de la guerra, que jo he sigut aquí, no hi he anat durant aquest temps, però sí que tinc contacte amb molta gent, hem viscut èpoques pitjors. Això és una resposta així
això
que fan.
Això és el que et diuen.
Sí, hem viscut èpoques pitjors.
Què pot ser el pitjor, eh?
Ja, el que passa que, clar, els russos tenen gent a la guerra, però la veuen una mica lluny.
Sí,
que tampoc no la pateixen tan directament.
I, està clar que amb la història dels 100 darrers anys de Rússia poden explicar moltes situacions pitjors, probablement.
Sí, quan van començar les sancions, que se'ls van començar a aplicar així, sobretot a partir del 2014, no?, que és quan hi ha l'anexió de Crimea, Econòmicament sí que, doncs clar, va pujar tot molt de preu, i la resposta també era aquesta, no? Hem viscut èpoques pitjors que tenien molt recent una devaluació molt forta que hi va haver el 1998, que els estalvis d'un dia per l'altre no van valdre per res, no? Doncs això se n'en recorden molt.
Per tant, és una societat acostumada a què? A viure amb poca cosa?
No, és no. Com... Això tampoc, perquè en Putin, que és una mica el que hem d'entendre, no? Que per molts russos la millor època, o sigui, quan han viscut com més còmodament, ha sigut en Putin. Perquè sí que es va crear, doncs, una així incipient classe mitjana, els turistes de Sitges no ho sé, però per la Costa Daurada, els turistes així de, al principi de tot, no, sí que era gent que tenia molts diners, però això ja no. Era molt assequible venir aquí, hi havia charters cada 2x3, paquets d'aquests que, doncs, moltes famílies estalviar una mica durant l'any per fer 2 viatgets així aquí, o... Era una cosa que... en Putin, doncs, ho van poder viure, es crea això, no? Una petita classe mitjana, s'estabilitza una mica l'economia.
Per tant, no sé si dir, aquesta millora des del punt de vista de les possibilitats de la classe mitjana de poder anar pel món, de poder fer altres coses que no es podien fer, de tenir una capacitat econòmica millor, ha passat per davant, no sé si dir, i a partir de la teva experiència, d'un cert qüestionament ètic, moral, sobre la política, sobre les maneres de fer, sobre el funcionament de l'Estat?
Sí. Sí, perquè és com si... No, perquè a vegades preguntes això, la llibertat, no? I et diuen, però llibertat? Si puc comprar el que vulgui, puc anar on vulgui, no? Per ells, a vegades, la llibertat era això.
Era això.
I era com si cedissin, no? Aquesta... el que diríem llibertat de la societat civil, tot això, doncs, que intercanviessin una mica per l'altre tipus de llibertat, no? Sí, de tota manera, clar, hem de mirar una mica el passat, no? Que potser aquesta època de Gorbachev i després els primers anys de Yeltsin, però els primers 2-3 anys, quan sí que existeix, no?, tot això de la societat civil, es comencen a crear organitzacions, hi ha molta llibertat de premsa, però és que no són ni 10 anys. I aleshores això, amb la memòria històrica d'un poble, és molt poc. No... Llavors ja, aquells anys 90, no?, també hi va haver molt de caos, perquè van ser els anys de les privatitzacions, molta llibertat, però no, que la majoria es va empobrir molt. Llavors arriba Putin i s'estabilitza una mica tot això.
D'acord, o sigui que gairebé com si ens diguessis aquesta Rússia que començava a obrir-se al món o que agradava a la resta del món o que començava a veure's amb uns altres ulls a la resta del món, pels propis russos, diguem-ne, tampoc va ser un període d'especialment grat record, encara que per la resta del món aquesta Rússia tan oberta o més oberta signifiqués un altre etapa històrica.
Sí, o sigui, per la gran majoria, no? Perquè aquí hi havia gent, o sigui, la gent que vèiem sobretot, no? Les manifestacions, Moscou, Sant Petersburg... Va ser una època important, la perestroika, i com comentava abans del llibre, que parlo de pobles, de renaixements nacionals de pobles que a partir de la Gorbachev doncs, poden tornar a estudiar la seva llengua, tenen així algunes llibertats nacionals. Sí, però és una part de la població, no? Però hi ha aquesta sensació així generalitzada que perden, o sigui, que han de desintegrar-se la Unió Soviètica, que és com si es perdés la Guerra Freda, i que el país queda...
Una certa humiliació, una certa...
Sí, i aleshores això, no? Et diuen que Putin és el que ens ha fet... O sigui, podem tornar a sentir-nos orgullosos de ser russos perquè hem tornat a aixecar el cap, és un país respectat... I els hi surt una mica aquest punt, alguns,
Sí.
Que des d'aquí, O sigui, és una cosa molt subjectiva, definiríem una mica com aquest imperialisme, no?
D'acord. Sembla que tornem fins a cert punt a això, aquest missatge de l'orgull que recupera.
Sí.
Tant a Rússia com als Estats Units, allò de l'orgull, que torni l'orgull, que torni aquella època que...
Sí, el que costa d'entendre, o sigui, els anys que era allà, fins i tot algunes coses això les podia entendre, no? Així en política exterior, que ells això, no? Doncs defensar les seves fronteres i zones d'influència, el temor aquest a l'OTAN sempre que s'acosti als Estats Units, però llavors van creant aquest discurs que ja es confon amb la mentida, no? Perquè no? Com, no sé, el tema dels nazis d'Ucraïna i tot això, i la gent s'ho arriba a creure, però tampoc no tothom. El que passa que veuen això, no? Doncs que és un país doncs, que no li agrada que li imposin les normes des de fora, ni que hi hagi ingerència, i Putin doncs, recull molt bé aquest sentiment de bona part dels russos i continua tenint molt de suport.
En més d'una entrevista has comentat que els russos, o bona part dels russos, consideren que Ucraïna és el bressol de l'estat rus. D'aquí que hi hagi, sí. No sé si dir, aquesta intensitat, aquesta...
Sí, segurament sí, perquè, clar, l'origen, diguéssim, de l'estat, tant de l'actual, no?, ucraïnès, com rus, com bielorrus, ve de la Rus de Kiev, no?, aquest estat medieval del segle X, i ells no entenen que els ucraïnesos, que són un altre poble, que ara són una república sobirana i que es poden aliar amb qui vulguin, i que, no?, sempre... Però, que d'una banda que és el mateix, però sempre la sensació una mica que és del germà gran, no?, perquè sí que hi ha aquest punt, no?, que hi ha l'estructura de la Unió Soviètica, sí, era una unió de repúbliques i de molts pobles, però el germà gran, diguéssim, sempre era el poble rus. I llavors sí, no...
O sigui,
els costa d'acceptar que Ucraïna no vulgui formar part de l'òrbita russa.
D'acord, és a dir, els costa d'acceptar, no sé si dir, que es trenqui aquesta unitat històrica... O que les arrels puguin trencar-se d'aquesta manera, o que d'alguna forma hi hagi aquest pensament col·lectiu de voler desmarcar-se d'un destí que està comú fins ara, o alguna cosa així?
Sí, sí, però també perquè la història és això, no, està molt manipulada i reescrita i reinterpretada, perquè des del punt de vista ucraïnès, o sigui, tindran moltes similituds, però moltes, no?, que sortiran molts segles, fins i tot, no?, d'opressió per part dels russos i de... Llavors això, des de com ho veuen els russos, sí, que no poden tolerar, no?, que els... O sigui, entre els russos, clar, són els eslaus orientals, que serien ucraïnesos, sí, russos i bielorussos, no?, que són els que són així com més propers i que haurien de formar part com tots així d'una unitat.
No sé si dir, i probablement també serà una de les preguntes que li faran a Natàlia Boronat en aquesta conferència el proper divendres, si des de, i ara ho amb moltes cometes, si des d'Occident ens ha quedat una imatge molt tòpica de la Rússia actual, o veritablement la percepció que tenim respon bastant el que tu vas viure o que tu vas sentir durant tots aquests anys que hi vas estar?
A veure, no, perquè... O sigui, vaig treballar molts anys de periodista, no?, i, clar, la sensació quan treballes tant de periodista doncs és aquesta, que contribuïa amb aquests tòpics, no?, perquè al final de la distància, doncs, el govern, l'oposició, la repressió dels drets humans... Clar, ens quedem amb tots aquests temes, no?, que són els que realment potser importen més aquí, però... I he comentat al principi, no?, que la idea d'aquest llibre era anar més enllà de tot això. I jo sempre deia, jo vull intentar entendre Rússia, i que no, em sembla que no ho he aconseguit, perquè, clar, jo no acabo d'entendre que li continuïn donant tant de suport a Putin després de tot el que ha passat a Ucraïna, no? Però, tot i amb això, doncs, això, no?, que sempre hem demonitzat Rússia i que els periodistes, jo, és la primera, no?, i hem contribuït perquè, malauradament, les notícies són aquestes. No sé si contesto la pregunta, però...
Crec que és que m'ha vingut...
No és una cosa de blancs i negres.
Exacte, és que m'ha vingut un cert punt de contacte quan Sergi Vicente va fer el seu llibre dedicat a la Xina, tots els anys que va estar-hi de corresponsal, gairebé la reflexió era bastant semblant a la de la Natàlia Boronat. Sí, sí, que la Xina sabem que es mana com es mana, que el context del país és el que és, que el poder s'exerceix d'aquesta manera, però si vas una miqueta més enllà, la societat xinesa ve doncs com ara, doncs com la societat russa, aquella sensació de dir, bueno, com comprens o com pots comprendre un país que té aquestes realitats que van més enllà de la imatge del poder i de la manera d'exercir-lo, no? I suposo que això no sé si crea un cert conflicte a vegades personal, de dir, m'acaba fascinant un país que a la vegada també viu amb aquestes contradiccions o amb aquestes situacions.
No, conflicte no? personal no, perquè precisament és això, no? D'intentar entendre-ho, de... I llavors això, aquí potser la consciència política potser en tenim més o més potser, i allà, clar, hi ha gent, clar, oposar-se a tot això, doncs representa presó, representa totes aquestes coses, i hi ha gent simplement que viu en un món paral·lel i que amb la seva feina del dia a dia doncs intenta fer-ho tot el millor possible i van anant fent com aïllant-se una mica de tot això, no?
És comprensible qualsevol situació,
sí.
No?
Sí, sí, perquè és... Sí.
I ens deies en el llibre, veuen molt.
Jo no ho deia, això, el llibre.
Bé, parles de l'alcoholisme.
Ah, sí, sí que parlo de l'alcoholisme, perquè potser algun d'aquests capítols que sí, que hi ha algun personatge que veu molt...
Sí. T'ho pregunto més enllà. La cultura de l'alcohol és una cultura molt instituïda?
Sí, però amb això sí que he observat molt de canvi. Molt de canvi, perquè aquí també és una cultura i una societat que veu molt.
Oh, i tant.
Sí, i jo he observat molt de canvi amb les generacions joves, o sigui, la gent que té menys de 35 anys o així, que veuen molt menys, perquè sí, i també és una de les coses, que des de Putin la figura així d'un líder esportista fort ha contribuït molt i programes que s'han fet així per portar una vida més sana i més esportiva. I a mi em sembla que també veuen aquestes generacions joves la gent que s'ha quedat pel camí.
D'acord.
De molta gent doncs, que mor abans d'hora pels estralls així de l'alcoholisme.
9:41, si algú aquest estiu, aquestes vacances o quan sigui vol allò, fer un cop de cap i dir vinga, anem a Moscou, anem a Rússia, anem a alguna de les... li donaries algun consell així d'entrada?
A veure, ara em costa una mica de dir, perquè amb el tema, això, no?, que no són dos països tan propers com fins fa 4 o 5 anys, no? Però, clar, em sembla que jo començar per Sant Petersburg i Moscou i intentar veure alguna cosa més enllà d'aquestes dues ciutats. Però consell, a veure, les dues ciutats són dues ciutats molt interessants, amb molta història, molta cultura... Però anar una miqueta més enllà de tot això, o anar cap als afores, fer alguna coseta així...
Que es desmarqui una mica de les rutes habituals, eh?
Sí, sí.
Que es desmarqui una mica de les rutes habituals. Aquest divendres 14 de març a les 7 de la tarda a la seu del grup d'estudis sitgetans, aquestes i moltes altres preguntes que li vulgueu fer a Natàlia Boronat a partir de la presentació del llibre Muntanya Russa. No és un llibre dedicat ni a la política, ni a l'anàlisi, ni un assaig, diguem-ne, que permeti ara trobar claus sobre el que està passant, sinó que és un llibre més sobre la societat, sobre les vivències personals d'una periodista que hi ha viscut un munt d'anys. Natàlia, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Divendres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.